Judici històric contra Meta pels efectes en els menors d'edat del disseny addictiu de xarxes com Facebook i Instagram. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Tot a punt perquè arrenqui avui a Califòrnia un judici que recorda les demandes contra les grans tabaqueres de la segona meitat del segle XX. Aquest cop són 29 els estats dels Estats Units que acusen Meta de dissenys addictius pels menors de xarxes com Facebook o Instagram. Mònica Mas.
Una batalla legal que pot derivar en indemnitzacions potencials de 1.400 milions de dòlars, equivalents al valor de la mateixa Meta. A la Diana, l'anomenat scroll infinit, el mecanisme pel qual aquestes plataformes no deixen mai d'oferir contingut als usuaris amb l'objectiu que utilitzin les aplicacions al màxim de temps possible, tot i els efectes addictius en la salut mental que això comporta. Sentiu Nora Freeman, professora de dret a la prestigiosa Universitat de Stanford.
It's a huge...
És una gran amenaça per l'empresa. Hi ha qui ha fet servir la paraula existencial i crec que és una paraula adequada per descriure aquesta demanda.
De seguida, tots els detalls en un Catalunya migdia en què també us explicarem l'avís del Banc Central Europeu sobre una possible bombolla de la intel·ligència artificial.
El BCE veu en perill fins a 440.000 milions d'euros d'estalvis de les famílies europees que tenen diners invertits en grans tecnològiques exposades a la IA, sovint de manera indirecta, per exemple, a través de fons d'inversions que tenen accions d'Apple, Microsoft o, ara en parlàvem, de Meta.
A la crònica política, la Policia Nacional eleva a 2.168 els menors migrants d'edat que han posat a disposició de les autoritats de Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. Són uns 300 més que la setmana passada.
La xifra real de menors que estan sols a Ceuta, però, és molt més alta, fins al doble, segons l'associació ELIN, que fa 20 anys que treballa amb immigrants a la ciutat autònoma. Sentiu la voluntària Maria Jiménez a 3Cat Info.
Rondan los 4.000. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
A Lleida, noves detencions i ja en van 12 pels aldarulls dels últims dies, incloent-hi la baralla multitudinària del cap de setmana amb un centenar d'implicats, Estela Bosoms.
Són 7 homes detinguts després d'una manifestació de la comunitat pakistanesa en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents orígens, la majoria menors. Ara, un dels objectius de la policia és trobar interlocutors d'un col·lectiu al pakistanès que pràcticament no denuncia i fer-los entendre, diuen, que no poden resoldre els conflictes pel seu compte.
I a la cultura, avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca a mans dels feixistes pel seu ideari d'esquerres i també per ser obertament homosexual.
El seu cos continua sense ser localitzat. Al matí de Catalunya Ràdio, l'hispanista Ian Gibson i la neboda del poeta i dramaturg deixaven clares visions contraposades sobre el fet que 90 anys després el seu cos continuï sense ser localitzat.
Lorca és un desaparecido i representa a tots els desaparecidos del franquismo. 115.000 cadàveres todavía en cunetas.
Nos parece mucho más fuerte que Lorca esté entre todos, que esté claro que nosotros no estamos buscando los restos de Lorca.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, els esports. Marta García, amb un nom propi, que és el de Rodri.
El migcampista madrileny ha passat ja la revisió mèdica este matí i ara només falta fer oficial el seu fitxatge per poder-lo presentar. En parlarem també de les paraules de Fermín sobre este fitxatge i sobre l'actualitat blaugrana en general. El Girona, per cert, ha sancionat Sigankov i presenta un nou jugador, Unai Hernández. I també parlarem de l'empat del Sabadell en el seu retorn a la segona divisió, de la pretemporada dels equips catalans de bàsquet i de dos mundials, el d'hoquei herba i el de criquet.
Pel que fa a la mobilitat, equip viari, Marlut García, tenim problemes a Rodalies.
Sí, encara retards i afectacions a les línies R2 Sud de Rodalies i trens regionals del Corredor Sud a causa de l'atropellament mortal d'una persona a quarts d'11 del matí entre Vilanova i Sitges. Els trens circulen ja per doble via des de fa una hora. A les carreteres, retencions a la P7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, direcció Barcelona per un vehicle avariat. Nacional 2 entre la Jonquera i la frontera francesa en sentit nord. I a Barcelona, ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
I ara, temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, tenim l'esperança a l'horitzó que aquesta calorada pugui anar baixant.
Sí, bona tarda. Aquesta és l'esperança. Avui els mapes del temps són una mica més clars en aquest sentit. Encara falta dies. De moment, avui... És difícil que freguem els 40, no impossible, perquè el termòmetre està una mica coix a gran part de Catalunya. Observem valors ara mateix entre 2 i 3, 4 graus, en alguns casos, més baixos que els d'ahir a la mateixa hora. De tota manera, avui estarà coix, però demà el tindrem recuperat completament el termòmetre i fins i tot en mode sprint, perquè demà tindrem algun 40 i 41. Una Catalunya ponent calor que demà repunta, l'espera que baixi una miqueta dijous, que divendres es noti una mica més, i sembla que durant el cap de setmana aquesta caiguda de la temperatura podria ser més contundent. De moment, amb un temps bastant tranquil.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que Meta s'asseu al banc dels acusats de Califòrnia als Estats Units en el judici més important de la seva història. I és que una trentena d'estats nord-americans, inclosos Califòrnia i Nova York, denuncien el disseny addictiu de les seves xarxes socials com Facebook i Instagram. Està en joc el famós algoritme de la tecnològica de Mark Zuckerberg, que podria afrontar multes de 200.000 milions de dòlars, Albert Manyà.
I això podria no ser el pitjor des del punt de vista empresarial, sinó qüestions que van a l'essència del negoci, com explica Nora Freeman, professora de dret a Stanford.
Aquí podria haver indemnitzacions molt elevades, i encara més important, podria haver-hi el que s'anomena una mesura cautelar. Una mesura cautelar és, essencialment, quan el tribunal diu a una part: heu de canviar el que esteu fent, i jo intervindré una mica en la vostra activitat. Us diré com us heu de comportar.
Es tractaria d'eliminar el recompte dels m'agrada, el desplaçament infinit per la pantalla o les publicacions efímeres, entre altres, factors que canviarien l'experiència actual de l'usuari.
I quins arguments faran servir per convèncer els 8 membres del jurat?
Els fiscals buscaran demostrar que les plataformes estan pensades per mantenir els adolescents enganxats, que ha recopilat dades de menors de 13 anys sense consentiment dels pares i que ha enganyat el públic sobre els perills de la xarxa. Aquest últim aspecte és fonamental si tenim en compte el precedent de les tabaqueres, com recorda Vincent Jorelaimon, director del Centre de Dret de Berkeley.
Tenim lleis que estableixen que si una empresa té coneixement d'un risc concret que el públic desconeix i continua venent els seus productes al públic sense revelar aquesta informació, se la pot considerar responsable dels danys que se'n derivin. I això és el que està passant aquí, i també és el que va passar amb el tabac.
Per contra, Meta argumentarà que l'addicció a les xarxes socials no existeix al manual de referència psiquiàtrica, per tant no hi ha engany, i que fonamentalment prohibeixen l'accés als menors de 13 anys. Una altra cosa és que no ho comprovin i els usuaris menteixin. També neguen el vincle causal, que la salut mental dels adolescents no es pot atribuir a una sola aplicació.
I quines conseqüències, Albert, pot tenir tot plegat?
Doncs els experts apunten que judicis com aquest, en cas d'una sentència adversa i les regulacions que moltes administracions estan duent a terra, forçaran aquestes empreses a modificar l'estratègia. En declaracions a Catalunya Ràdio, Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, ho exemplifica amb aquesta metàfora.
Això, de vegades, es compara amb un formatge de Gruyère, no? aquests forats. No? Un sol no pare tots els efectes nocius, però si els vas posant, al final acabaràs parant tots els efectes que puguin tenir nocius.
Està previst que el procés s'allargui 6 setmanes i que Zuckerberg i el responsable d'Instagram, Adam Mosseri, pugin a declarar. Un dels fiscals ho ha definit com la demanda de protecció del consumidor més gran de la història dels Estats Units. I si fem cas dels precedents, Meta hi arriba acumulant diverses derrotes judicials en demandes parcials o d'usuaris individuals. La multa final podria ser l'equivalent a més de 3 vegades els seus beneficis anuals.
No deixem les tecnològiques, perquè l'auge de la intel·ligència artificial pot acabar passant factura a les butxaques dels estalviadors europeus. El Banc Central Europeu alerta que una forta caiguda de les grans tecnològiques podria afectar els estalvis de les famílies i tenir conseqüències sobre l'economia de la zona euro. Cristian Roldán.
El BCE calcula que les famílies europees tenen de manera indirecta 440.000 milions d'euros vinculats a grans tecnològiques com ara Nvidia, Apple o Meta, principalment a través de fons d'inversió. De fet, en un article al blog del Banc Central Europeu, 5 experts alerten que una caiguda d'aquestes accions podria afectar l'economia europea. Un escenari que el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, veu bastant probable en declaracions a Catalunya Ràdio.
Quan hi ha una revolució tecnològica, el que passa sempre és que les accions de les empreses que aposten per aquesta revolució pugen molt. I encara que triomfi la revolució tecnològica, normalment passa, com va passar amb internet o amb els ferrocarrils, que arriba un moment que els preus pugen tant que qualsevol notícia negativa el que fa és que s'enfonsin els preus.
De fet, el gestor d'actius de la plataforma d'inversions Gaesco, Josep Monsó, afegeix que a dia d'avui les accions d'aquestes empreses són actius de risc, sobretot les que tenen un valor més alt econòmicament parlant.
Estàs en un moment disruptiu, un canvi tecnològic, la incertesa, això té el seu risc, i saber el que s'ha de pagar per això a dia d'avui, més quan no saps la rentabilitat real que es pot sacar d'aquesta inversió.
Els experts recorden que, a més, una caiguda de la borsa nord-americana afectaria i molt els mercats europeus.
Canviem ara de qüestió, perquè avui també és notícia que el Ministeri de l'Interior eleva a prop de 2.200 els migrants menors d'edat comptabilitzats a Ceuta. I van entrar la setmana, a finals de juliol, en l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Són 300 més dels que s'havien identificat fa 5 dies. I les associacions que treballen a la zona calculen que hi ha el doble de menors immigrants a la ciutat autònoma procedents del Marroc del que diuen les xifres oficials, tot plegat, mentre el govern espanyol evita actualitzar la xifra de quants migrants adults encara continuen a Ceuta, Pilar García.
Pel que fa als menors, en concret, la Policia Nacional ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta 2.168. Però, segons l'associació ELIN, que fa més de 20 anys que treballa amb persones migrants a Ceuta, la xifra de menors que hi ha a la ciutat autònoma procedents del Marroc és molt més alta i reclama que s'acceleri el procés per identificar-los a tots i que rebin l'assistència que necessiten. Maria Jiménez és voluntària de l'associació ELIN, ho ha explicat a 3 Info.
Manejamos datos algo superiores a, bastante superiores, mejor dicho, a esa cifra, rondan los 4.000, pero es cierto que, bueno, compete, ¿no?, a las autoridades ir haciendo esos recuentos, esas filiaciones. Esperamos que estas cifras que tienen detrás de sí una historia, pues vayan recibiendo poco a poco las soluciones que necesitan.
Hi ha un miler de migrants allotjats en centres de menors de Ceuta i unes 300 nenes que van arribar soles si estan en escoles, però la resta d'infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma continuen dormint al ras. La setmana que ve, la ministra de Joventut, Sira Rego, ha citat totes les comunitats autònomes per acordar una ajuda extraordinària a Ceuta de 25 milions d'euros. No hi ha a l'ordre del dia parlar dels menors, però el Ministeri sí que vol donar als governs autonòmics les xifres de què disposi i obrir el debat sobre el repartiment. I de moment el govern espanyol no actualitza la xifra d'immigrants que continuen a Ceuta de tots els que van entrar massivament a finals de juliol. Continua parlant d'uns 5.000, el mateix nombre que ja donava la setmana passada, i diu que té unes 500 peticions d'asil pendents de resoldre.
Doncs davant d'aquesta situació, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta que la situació epidemiològica de la ciutat autònoma està totalment fora de control, tenint en compte els centenars de persones que malviuen als carrers i a les platges sense atenció sanitària ni les necessitats bàsiques cobertes. S'estan propagant malalties molt contagioses, com la sarna, i l'entitat insisteix que no tenen mitjans per poder-les tractar ni frenar, Laura Cugat.
La situació sanitària de les persones migrades que es troben a Ceuta s'agreuja dia rere dia, i n'hi ha que no volen acudir als serveis sanitaris per por a un retorn forçat, fet que pot complicar i molt el seu estat de salut. Des del Col·legi de Metges de la ciutat senten que la situació cada cop s'escapa més de les mans i no tenen capacitat de fer cap previsió epidemiològica. Ho constata en declaracions a Catalunya Ràdio el seu president, Enrique Roviralta.
La sarna ja se podemos hablar de que es una epidemia en el momento en que ya ha habido 14 al menos o 30 soldados contagiados, que sí son población local, y el riesgo de que aparezcan otras enfermedades, como puede ser una tuberculosis, como puede ser brotes de diarrea infecciosa, Dios quiera que nunca llegue el cólera.
Roviralta també adverteix que pot haver-hi un col·lapse sanitari si, per exemple, es donés un brot de xarampió. Una de les principals problemàtiques és que no se sap l'estat d'immunització de les persones nouvingudes i no es tenen prou recursos ni personal per poder-les tractar. Malgrat l'atenció sanitària de la Creu Roja i el suport d'ONGs i voluntaris, el president del Col·legi de Metges reitera que s'hauria d'haver activat l'estat d'emergència i habilitar hospitals de campanya des d'un primer moment.
I amb tot aquest panorama, el govern espanyol passa l'atac contra el PP i el responsabilitza del retard en l'acollida de migrants i en l'obertura de nous espais. I la ministra portaveu ha acusat Alberto Núñez Feijóo de pressionar el president de Ceuta perquè posi pals a les rodes a la feina del govern espanyol. El PP ho nega. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
Sí, què tal? Bon dia. La ministra Elma Saiz ha passat en 24 hores del to conciliador a l'atac cap al president de Ceuta. L'acusa d'obeir ordres de la direcció del Partit Popular per dificultar que s'habilitin nous espais i més places d'acollida. Tot plegat, diu Elma Saiz, per la pressió de Vox sobre el PP.
Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. Eso no es una actitud de un partido de Estado ni de tener altura de miras. Han girado de una manera incomprensible presos de esas alianzas con la ultraderecha.
Els populars s'han indignat amb aquestes declaracions que feia la ministra a la cadena SER i la responsabilitzen del caos a Ceuta. Hi ha una deixadesa absoluta del govern espanyol, diu el PP, ventar a atendre i a expulsar tots els migrants que queden a Ceuta. I Alberto Núñez Feijóo, que ha reaparegut avui enmig de les seves vacances i des de Galícia, s'ha sumat a la crítica.
De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Una realidad que llevamos padeciendo demasiado tiempo.
Avui, però, Feijóo s'ha mullat molt poc sobre Ceuta, poques més paraules d'una crisi que també incomoda el PP pels seus pactes amb l'extrema dreta i per la delicada relació amb el Marroc.
Ara passant gairebé dos minuts d'un quart de tres, les investigacions judicials contra el nucli del PSOE continuen en ple agost. L'Audiència Nacional ha decidit aquest matí tornar a copiar tot el contingut del telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez imputat en el cas Leire. Ens ho explica en Raül Flores.
És Juan Manuel Serrano, que també va presidir Correus durant els governs de Sánchez. La justícia l'investiga pel seu possible paper clau en la suposada trama que es dedicava a boicotejar les causes judicials contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional l'ha citat avui, en ple agost, en un mes inhàbil pels tribunals. Serrano s'ha negat a donar per bona la còpia que la policia li va fer del seu telèfon mòbil abans d'imputar-lo en el cas i ha acordat fer-ne una segona. El clonatge s'allargarà ara durant hores i demà haurà de tornar a l'Audiència Nacional. Alguns dels whatsapps de Serrano que la policia va tenir en el primer buidatge apuntaven que la trama operava seguint ordres de Sánchez.
Això a Espanya. Mentrestant, a Alemanya... El ministre de l'Interior ha inaugurat aquest matí un nou centre tecnològic de seguretat en drons. El país es reforça davant el risc d'atacs de Rússia i arran de l'atac fallit a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig, en un dron casolà va impactar sobre l'ala d'un avió ucraïnès carregat amb armes. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
Bon dia. El ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, acompanyat per la ministra d'Investigació i Ciència, Dorothee Berg, han presentat avui el nou centre de recerca en la seguretat de drons, el camp d'entrenament en aparells no tripulats que Alemanya té a Saxònia-Anhalt. Cal fer front a l'amenaça dels drons i aquest és el preu que paga la República Federal pel seu suport a Ucraïna. És com ho veu el ministre de l'Interior, que fa temps que dibuixa un escenari en el que els atacs des de Rússia, sigui a través de hackers o per xarxes socials, són constants. Alexander Dobrindt.
Som la diana diària d'atacs híbrids, perquè som una peça central enmig d'Europa quan parlem de temes de política de seguretat i estabilitat.
La inauguració és també la resposta de l'atac fallit que es va produir a principis d'agost amb un dron carregat d'explosius a l'aeroport de Leipzig, a uns 70 quilòmetres del nou centre de recerca. Les investigacions policials continuen, però segons el govern, tot apunta que hauria estat un atac planejat des de Rússia. Mentre Alemanya intenta protegir-se millor dels drons, l'impuls en la recerca obeeix a un segon objectiu, l'enorme camp de futur estratègic, militar i econòmic que comporta i comportarà liderar la tecnologia de les naus no tripulades.
Pel que fa a la política catalana, el president del Parlament, Josep Rull, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, defensen excloure l'Aliança Catalana de la Unitat de l'Independentisme a les portes del nou curs polític, que tindrà com a mínim eleccions municipals al maig. Tots dos adverteixen dels riscos d'incloure postulats racistes en la defensa de la independència, ho han dit des de la Universitat Catalana d'Estiu. Anem, doncs, a Prada, Laura Bertran.
Aposten per apartar del consens independentista Aliança Catalana tant el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, com el president d'Òmnium, Xavier Antich.
Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació i el projecte d'independència. I, evidentment, parlo d'un partit polític.
Per nosaltres hi ha una línia roja, que és la línia del principi democràtic, no contemplant aquests grans consensos el que serien posicions xenòfobes que pretenen excloure de la catalanitat a una part dels catalans i les catalanes.
Han fet aquestes declaracions en el marc d'un homenatge a la Muriel Casals, organitzat a l'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, 10 anys després de la seva mort. En aquest acte també hi ha participat Carme Forcadell, la que va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i, posteriorment, del Parlament de Catalunya, recorda l'esperit i l'importància de la unitat.
Que sense la unitat no aconseguirem la independència. Si ho vam aconseguir l'1 d'octubre va ser perquè anàvem junts, institucions i societat civil.
Els tres protagonistes, Rull, Antich i Forcadell, han recordat la Muriel Casals amb el seu somriure, però també la seva fermesa. Consideren que la mobilització de la societat civil és indispensable per reprendre el camí cap a la independència.
I Cambrils, el Baix Camp, ha commemorat avui el 9è aniversari de l'atemptat del 18 d'agost del 2017. L'alcalde Oliver Klein ha dit que estan obligats a no oblidar els fets per respectar les víctimes i mostrar una oposició directa als radicalismes. Anem, doncs, ara a Cambrils. Ricard Buigas.
L'acte institucional a la plaça de la Pau, al mateix lloc on van passar els fets, ha reunit càrrecs electes, víctimes i comandaments dels cossos de seguretat. L'alcalde Oliver Klein ha estat l'encarregat de llegir el manifest.
Aquell que vol imposar la seva creença, aquell que vol ficar per davant el seu criteri, però justament amb mitjans com poden ser la mort, l'atemptat, la guerra, doncs no entren en una societat, en el cap d'una societat democràtica.
A Cambrils, l'atac del mateix grup yihadista que va cometre l'atemptat a Barcelona va matar una dona i va ferir 5 persones més. Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Ara té 87 anys. Diu que no recorda res del que va passar.
És una cosa que va passar i ja com tal, ja està. No recordo ni el dels dies abans. Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori.
L'acte institucional, molt sobri, ha acabat amb una ofrena floral al Memorial de la Pau i un minut de silenci que s'ha trencat amb els aplaudiments dels assistents.
I mentrestant, a Lleida... Els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament busquen interlocutors de la comunitat pakistanesa per mirar de trobar solucions al conflicte entre aquest col·lectiu i grups de joves que els haurien robat i agredit les últimes setmanes. L'incident més rellevant va ser la baralla multitudinària de dissabte, amb més de 100 implicats. Ahir a la nit hi va haver corredisses i la policia va fer 7 detencions més, en total, doncs, 12 des de divendres. Ens explica l'Estela Busoms.
Va ser durant el dispositiu especial conjunt de Mossos i Guàrdia Urbana desplegat al voltant del Parc de les Vies de Lleida, que és on s'han concentrat els aldarulls. Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones del col·lectiu pakistanès en protesta pels robatoris violents de què asseguren que són víctimes per part de grups de joves de diferents comunitats, la majoria menors. Una vintena dels manifestants es van negar a dissoldre's i la policia va acabar detenint 7 homes per desordres públics i desobediència. Alguns anaven armats amb bastons de fusta, barres de ferro i armes blanques. Segons els Mossos, el col·lectiu pakistanès pràcticament no presenta denúncies i per això ara és una prioritat identificar els seus representants perquè difonguin el missatge que han de confiar en la policia i que no optin per resoldre els conflictes pel seu compte. Una estratègia mediadora que s'està fent amb totes les comunitats, segons l'alcalde Fèlix Larrosa.
És a dir, hi ha diverses reunions ja convocades on hem detectat suposats lideratges entre les diferents comunitats, no?, i a partir d'aquí treballar colze a colze.
De moment, el desplegament policial preventiu es mantindrà aquesta setmana per intentar evitar més incidents.
Ara és 3:15 i fa calor. Fa calor de dia i també en fa de nit i encadenar més de 50 nits tòrrides, 53 concretament, a Barcelona, en el que portem d'estiu, té efectes sobre la salut de les persones, no només per les que tenen malalties de base, sinó també en persones sanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya avisen que estem possiblement davant d'un dels estius més calorosos que hem viscut mai, Mònica Mas.
Sí, es consideren nits tòrrides quan els termòmetres no baixen dels 25 graus i acostumen a ser més habituals en grans ciutats com Barcelona per l'efecte illa de calor. Això interromp les funcions de regeneració necessàries pels nostres òrgans durant la nit i té conseqüències per la salut. El metge de família Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, avisa a Catalunya Ràdio que tots hi estem exposats.
Però a més d'aquest increment de temperatures a la nit, també sabem que en persones sanes pot comportar un increment del que diem estrès cardiovascular i, per tant, increment de patologia cardiovascular inclús en persones que no tenen patologia de base, no? Però que sí que potser tenen factors de risc que els pot portar doncs, a tenir patologia cardiovascular.
I afegeix que el nivell econòmic condiciona i molt com les persones combaten la calor perquè assegura que té pacients que viuen en cases que són autèntics forns. Aleix Serra, que és cap de control de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, creu que segurament aquest estiu, com deia, serà el més calorós que hem viscut mai i vaticina que ens hi haurem d'acostumar i adaptar perquè no serà l'últim.
No només són les dades, sinó la nostra experiència ja ens demostra que estem en un clima més calent i, a més, amb una tendència, amb una expectativa de fer-se encara més calent. No és que arribarem en un moment, en un sostre on ja la temperatura no podrà pujar més, sinó que la tendència és a seguir pujant. No hi ha sostre. Dependrà molt de l'activitat humana que faci en les pròximes dècades.
I també estius més llargs que començaran al maig i duraran fins l'octubre.
Doncs en aquest context, atenció a això, Comissions Obreres reclama reconèixer com a la malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma, de fet, està relacionada amb la radiació solar que es rep durant la jornada laboral. Roc Fargas.
Doncs sí, les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys i ja arriben pràcticament a les 19.000 anuals a escala mundial. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o els empleats de la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions, alerta sobre què passaria si no s'atengués la seva demanda.
Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran, en la majoria de casos, derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen habitualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
El Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
I encara en àmbit laboral, aquest any, el 15 d'agost, ha caigut en dissabte i ha tornat a sorgir una pregunta recurrent. Què passa si un festiu coincideix amb un dia de descans? Els festius que cauen en diumenge ja es passen generalment els dilluns, però quedava el dubte de què passava en el cas dels dissabtes. I Laia Ortega, en principi, les empreses ho han de compensar.
Sí, una sentència de l'Audiència Nacional del mes de maig ho estableix així, però es pot aplicar a tothom i a tots els sectors. Experts i sindicats recorden que no és la primera sentència que ho avala i, per tant, segons ells, s'ha establert doctrina. Òscar Rius, secretari de Política Sindical de la UGT.
Nosaltres creiem que ja és aplicable a tots els sectors. Dos sentències de l'Audiència Nacional i una sentència del Suprem i una sentència del Tribunal Superior, no? Doncs creiem que ja es veu que es anirà cap aquí legalment.
Els dies de descans i els festius són drets diferents. S'han de poder gaudir tots dos. Les empreses no poden fer coincidir de manera sistèmica els festius amb el descans setmanal del treballador. Quan això passa, ho han de compensar. Molts sectors ja regulen, però, aquests casos. Isabel Ruiz és advocada laboralista.
Molts convenis ja preveuen aquesta situació i les empreses organitzen el calendari anual tenint en compte. Això vol dir que és possible que l'empresa ja estigui compensant d'alguna manera un festiu que cau en dissabte.
Per tant, encara que nosaltres descansem els caps de setmana i aquest any, el 15 d'agost, hagi caigut en dissabte, no hem de pensar que l'empresa ens deu obligatòriament un dia extra de festa. És molt probable que aquestes hores ja estiguin incloses, d'alguna manera, en la nostra jornada laboral anual. Conclusió, abans de presentar cap mena de reclamació, s'ha de revisar cada cas a través dels convenis col·lectius, els calendaris de l'empresa i la jornada anual.
I els beneficiaris de la llei de dependència reclamen més celeritat a l'administració per poder accedir als ajuts que preveu la norma. La denúncia que ahir va fer l'actriu Assumpta Serna sobre les dificultats per atendre la seva mare de 100 anys ha tornat a posar el focus a les mancances del sistema. El vídeo que va publicar es va fer viral i va rebre milers de missatges de persones en situacions semblants. Ara mateix, el promig del temps d'espera per les resolucions de prestacions és d'atenció a Catalunya de 600 dies. Què en diu el govern d'això, Toni Fortesa?
Doncs el govern català assegura que ja ha posat en marxa el pla Cura per agilitzar els tràmits del sistema de dependència i reduir els temps d'espera per rebre els ajuts. La secretària de la Conselleria, Carolina Humà, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio quins són els dos canvis principals que han desplegat.
Hem doblat la capacitat valoradora en aquest últim any per poder fer de l'ordre de 40.000 valoracions anuals i posar en marxa sistemes de tramitació més automatitzats.
Les famílies i les associacions d'afectats, però, consideren que el sistema continua sent molt carregós i que falta personal. La degana del Col·legi de Treball Social, Laura Morro, considera que la llei va néixer coixa i que cal un canvi de paradigma per atendre una població cada vegada més envellida.
Són diners, però abans dels diners tenim que tindre aquesta mirada, no? Perquè els diners els posarem on creiem que és important posar-los. Llavors necessitem aquesta mirada social de cura i de posar en valor les cures.
Tot plegat, mentre la reforma de la llei de dependència ja aprovada al Congrés està pendent de completar els tràmits parlamentaris abans d'aplicar-se.
Hem passat de 2:45. L'Organització Mundial de la Salut encara veu possible controlar l'Ebola a la República Democràtica del Congo els pròxims 3 mesos. L'organisme reuneix avui el seu comitè d'emergència l'endemà que el brot s'hagi convertit en el més mortífer de la història del país. Jordi Baró.
L'OMS va apuntar a principi d'agost que podia tenir controlat l'Ebola en 90 dies, però des de llavors l'expansió del virus ha empitjorat i s'ha estès a una 6ª província del país africà. L'organisme condiciona el termini a tenir els recursos necessaris, que ara són el 60% dels que voldria. Segons les últimes xifres oficials, des que es va declarar el 15 de maig, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Ituri és una de les zones més castigades pel virus a la República Democràtica del Congo. Míriam Alia és la coordinadora a la zona de Metges Sense Fronteres.
Poner en marcha todos los pilares de intervención, sobre todo la vigilancia epidemiológica, requiere muchísimos recursos y siempre se está, tenemos la impresión de que siempre estamos como por detrás de la epidemia en lugar de estar controlando la epidemia. Seguimos teniendo muchos casos cada día.
El brot declarat fa 3 mesos es propaga a un ritme mai vist. Fins ara hi ha gairebé 5.000 casos confirmats d'una variant que encara no té vacuna ni tractament.
De tornada a Catalunya, en els primers 4 mesos de funcionament, les oficines mòbils de la Generalitat han tramitat més d'un miler de gestions. I l'objectiu és acostar l'administració als ciutadans que viuen en zones rurals i poc connectades. Cristian Roldán.
Es tracta de 5 furgonetes que recorren prop de 200 municipis perquè els seus habitants puguin fer tràmits presencials sense haver-se de desplaçar. La iniciativa es va posar en marxa a l'abril i un cop al mes aquestes oficines mòbils s'instal·len a zones cèntriques de les localitats on donen servei. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
Necessitem unes institucions que siguin properes i això significa tenir tràmits més senzills, però a la vegada la possibilitat de poder operar amb l'administració de la Generalitat de forma més senzilla, més còmoda, no només en l'àmbit virtual, sentint-te acompanyat, sinó també tenint-ho més proper a casa nostra, no?
Paral·lelament, l'oficina virtual de la Generalitat ha gestionat 3.500 tràmits des de l'octubre passat, un servei que s'ha reforçat amb atencions per videotrucades si el sol·licitant ho demana.
I a tot això, la Seu d'Urgell reclama la reobertura de l'oficina de la Seguretat Social a la ciutat tancada des de fa setmanes per falta de personal. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
L'Ajuntament denuncia que els ciutadans que han de fer qualsevol tràmit a la Seguretat Social han de desplaçar-se a punts com Tremp, Balaguer o Puigcerdà, i que això suposa un greuge més per un territori ja prou allunyat dels serveis públics i amb mancances de transport. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
El que reivindiquem és que una oficina de la importància de la Seguretat Social per tots els tràmits que s'hi fan, tenim greus problemes de derivacions de persones que han d'anar a Tremp, a Balaguer, per poder fer els seus tràmits urgents. Per tant, el que nosaltres demanem és que l'Estat garanteixi l'obertura d'aquesta oficina, que per nosaltres és molt important tenir en compte la manca de transport públic també.
La subdelegació del govern espanyol a Lleida assegura 3CAT Info que està treballant per reobrir l'oficina el més aviat possible amb una nova contractació per cobrir una de les places, mentre que l'altra persona que hi treballa està de baixa temporal.
I de l'Alt Urgell al Baix Empordà. on l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró construeix un dipòsit d'aigua de fins a 5.000 metres cúbics d'emmagatzematge. Això suposarà que el poble sigui autosuficient i estigui preparat per més episodis de sequera. Anem cap allà ara, Maria Clalet.
El nucli de S'Agaró ara mateix s'abasteix amb aigua que l'Ajuntament compra a Sant Feliu de Guíxols. Pel poble hi ha uns dipòsits que actualment s'omplen amb aigua de pous i dels embassaments, però aquesta aigua no arriba al nucli de S'Agaró. El motiu l'explica l'alcalde Maurici Jiménez.
Hi ha una part de municipi que no té servei propi perquè no tenim dipòsit que per gravetat pugui arribar a S'Agaró. Doncs aquest dipòsit, que serà de 5.000 metres cúbics, per pressió i gravetat arribarà fins a S'Agaró. Òbviament, dipòsit més canalització.
Un cop enllestit, el suposarà estalviar-se la despesa de compra d'aigua i alhora afrontar possibles nous episodis de sequera a tot el municipi, segons Jiménez.
Ens ha de permetre dues coses importantíssimes. Una, desconnectar S'Agaró de la xarxa de Sant Feliu. Ara comprem aigua de Sant Feliu, deixarem de comprar-la i això representarà un estalvi en compra d'aigua. I segon, que en el cas de que l'aigua del consorci, per tant, dels embassaments, deixés d'arribar, aquest dipòsit ens dona coll per 3 dies per poder tenir tot el poble amb aigua.
S'han invertit 5 milions d'euros en el dipòsit i 2 milions i mig en la canalització de l'aigua. La intenció, segons l'alcalde, és que estigui tot operatiu d'aquí un any i mig.
Ara passen 5 minuts de les quarts. Temps per la cultura. Amor, amor, que está herido. I comencem per un efemèride. Avui fa 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca. Granada homenatjarà el dramaturg i poeta al lloc on el van assassinar a Alfàcar. García Lorca, ho sap tothom, el van matar per ser d'esquerres i homosexual. 9 dècades després encara no se n'han trobat les restes. Han passat molts anys, però la seva obra continua sent vigent. Precisament el director Oriol Brogi prepara una versió de La Casa de Bernard Alba i un altre muntatge amb el personatge de Lorca, Montse Pujol.
Sí, García Lorca, que és un dels autors més importants de la generació del 27, va escriure poemaris tan destacats com Poeta en Nova York o Romancero Gitano i obres de teatre com Bodas de Sangre y Yerma o La Casa de Bernard Alba, considerades grans títols del teatre espanyol. El director Oriol Brogi avui ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que La Perla 29 prepara La Casa de Bernard Alba i una segona obra també amb un protagonista basat en el poeta.
I ara aquest any hi tornem per partida doble i fem La Casa de la Bernard Alba i després un espectacle, una barreja, una miscel·lània, una espècie de popurri. Ens acostem al món de Lorca i els dubtes de l'autor que parla, que discuteix amb els personatges. I és un espectacle divertit i jo crec que profund, també.
El 18 d'agost del 36, els feixistes sublevats el van assassinar pel seu ideari d'esquerres i per ser homosexual. Anys després del seu assassinat, encara no s'ha trobat el seu cadàver. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica ha presentat per registre oficial un escrit adreçat al president Pedro Sánchez on exigeix la desclassificació dels documents sobre el seu assassinat. Uns documents que l'Estat encara manté ocults avui dia.
Doncs Lorca també podria ser protagonista als Oscars.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
Seria de la mà de Guitarrica de la Fuente. El cantautor podria optar una nominació a millor cançó original per La Nieve, que interpreta en la pel·lícula La Bola Negra. El seu nom apareix a la llista de candidats a l'Oscar, una llista on ja hi ha noms com Taylor Swift o Travis Scott, Clàudia Roses.
El tema sona en una de les escenes més emotives del film, ambientada sota la neu, al tram final de la història. La producció és de Raúl Refri, que també signa tota la banda sonora de la pel·lícula. Guitarrica de la Fuente, a més, debuta al film com a actor. Interpreta el Sebastián, un dels personatges centrals. Encara que falta més de mig any perquè se celebri la gala dels Oscars, hi ha diversos obstacles a superar. El 15 de desembre s'anunciaran les llistes de finalistes. El 21 de gener se sabran les nominacions oficials i el 14 de març qui són els premiats. La Bola Negra és una carta d'amor a Federico García Lorca que ja ha passat pel Festival de Canes amb èxit, un guardó per als directors, i ara continua el seu recorregut internacional. Els portals especialitzats en els Oscars també apunten a altres possibles nominacions per a la pel·lícula. Actualment el cantant Guitarrica de la Fuente està de gira amb el seu últim disc Spanish Leather i a Barcelona farà parada el 9 de setembre en el Festival B.
I abans dels esports, un últim apunt cultural que ens porta a l'Alta Ribagorça. I que ja veieu que ve d'enrere, el poble de Viu de Llevata torna a tenir el pergamí que constata que la seva església és la més antiga dels grans temples romànics de la comarca. Va estar amagat durant més de 800 anys i ara se n'ha fet una reproducció idèntica que es tornarà a dipositar a l'església del poble. Anem cap allà, Noelia Casellas. Ho van trobar de casualitat fa 54 anys.
Sí, uns veïns del poble i el rector de la parròquia mentre feien obres a l'església. Era una lipsenoteca, que és una petita capsa de fusta que es col·locava a l'altar durant la consagració del temple a l'edat mitjana. En aquest cas contenia relíquies de Sant Albí i un pergamí original de la consagració. I una dada important, la data va ser el 1108. Això vol dir que va ser la primera de les grans esglésies romàniques de la comarca. Montse Macià és la delegada diocesana de Patrimoni Artístic i Cultural.
Encara faltava uns quants anys, 15, doncs, que el bisbe Ramon consagrés les esglésies de Taüll, que van ser el 1123.
La reproducció s'ha mostrat als veïns coincidint amb la festa major del poble. Iolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert, del qual depèn Viu.
Crec que és una justa reparació que 50 anys després del seu descobriment, la primera rèplica que està a la comarca pugui tornar doncs, a l'interior del temple.
L'original està dipositat al Museu de Lleida i la reproducció es deixarà a Viu quan estigui enllestida la vitrina per exposar-la.
I amb aquest canvi de ritme arriben els esports. Avui, Marta García amb Rodri.
Que ja ha firmat també el Barça fa pocs minuts després de passar la revisió mèdica este matí i ben prompte, per tant, serà presentat com a nou jugador de l'equip. Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, és el nom del dia. Té 30 anys, és un migcampista alt d'un 90 metres i arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades i on, per exemple, en el 2024 va ser pilotador. A més, també d'arribar amb el cartell de millor jugador d'este últim Mundial disputat el juliol passat. Joan Fitó, a hores d'ara, quina és la situació ara mateix de Rodri respecte al Barça?
Doncs ara mateix està dinant Rodri al Lenya, al costat del Camp Nou. Encara no és oficial el seu fitxatge. A hores d'ara, el City i el Barça no l'han fet oficial, però aquesta tarda el presentaran. Ha passat revisió mèdica aquest matí a Barcelona, a la ciutat esportiva. La idea del club optimista era presentar-lo aquest migdia, al voltant de la una, però fa tota la pinta que serà aquesta tarda. És a les oficines, ja ha acabat de signar el seu contracte, ara està dinant, i aquesta tarda serà presentat. Rodri, que va arribar ahir a Barcelona, enmig d'una grandíssima expectació, cap a les 8 del vespre, arribava a la terminal corporativa del Prat, i aquestes van ser les seves primeres paraules.
Muy contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo, y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
Tampoc és oficial encara el retorn de Joao Cancelo, tots dos ho seran els pròxims dies. Més enllà d'això, algun detallet de Rodri, perquè el madrileny lluirà el número 12, li cedeix Fermín, que agafa el relleu de Ferran Torres, i la temporada vinent Fermín jugarà amb el número 7.
Doncs a l'espera que el fitxatge de Rodri siga ja oficial i el presenten, com ara explicava Joan Fitó esta vesprada, un dels que ja ha valorat este fitxatge és el que serà el seu nou company en el Barça, Fermín, que a part de parlar de Rodri, Joan, també ha analitzat una miqueta els aspectes de l'actualitat blaugrana.
Sí, una entrevista amb l'Albert Nadal, Fermín diu coses interessants, assegura que pot jugar de nou si cal, que està molt content amb els jugadors que han arribat i que confia molt en la feina de Deco. Sobre Rodri, el futbolista del Campillo, diu que és un gran fitxatge.
Rodri és un gran jugador, és pilotador, campió del món, i jo el tingut de company a la selecció i és el millor pivot que hi ha. I al final crec que si va al Barça doncs ens donarà moltes coses en aquesta posició.
Fermín també ha parlat de Julián Álvarez, li han preguntat si li agradaria que fitxés pel Barça i el migcampista ha dit que l'argentí encaixaria perfectament en l'esquema blaugrana, en l'estil de joc del Barça, però que no en pot parlar gaire, ja que Julián no és jugador del Barça.
I enmig de tot això, demà hi ha un partit que és, Fitó, el Gamper.
Sí, i avui n'ha parlat Hansi Flick, un dels temes sense Ter Stegen i Ronald Araujo. Qui farà demà el discurs com a primer capità? Respon Hansi Flick.
Rafa will do it, because normally... I know that that Frankie is the third because Mark and Ronald are out, but Frankie at the moment he's not available, and I decided for the captains till we vote. Rafa is the captain with Eric and Petri.
Rafinha farà demà aquest Parlament. El Frenkie no hi és lesionat, diu Flick, i també ha confirmat que de moment ho ha decidit ell. Pedri i Eric seran provisionalment els capitans fins que es tanqui la plantilla.
Ha quedat una miqueta clar que amb la situació que hi ha, doncs al final Hansi Flick ha fet d'entrenador i ha acabat decidint.
Sí, sí, ha decidit. I també ha parlat avui Chikwe Gordon. L'anglès va jugar els primers minuts diumenge a Basilea, 45 minuts que va aprofitar l'extrem nou fitxatge del Barça. Un Gordon encantat amb Barcelona, amb Flick i amb el treball fet fins ara.
It's been an amazing first week.
Ha estat una primera setmana increïble. He gaudit cada minut. Tot és nou per a mi. És una ciutat nova, un país nou, evidentment nous companys d'equip i un nou cos tècnic. Ha sigut una experiència increïble. Tothom m'ha fet sentir molt benvingut. Els companys són molt amables i simpàtics. I ja sabia la idea del joc de l'entrenador. Per això també volia venir aquí, perquè m'agrada aquest estil de joc.
I like this style of play.
Doncs demà este trofeu Joan Gamper, fins diumenge el Barça que no jugarà en la Lliga, però qui sí debuta demà en esta competició és l'Atlètic de Madrid. I recordem-ho, l'equip Matalasser, ara també comentaves el que havia dit Fermín, ja un dels jugadors que interessen al Barça i que és Julián Álvarez. Precisament d'ell n'ha parlat també el tècnic, el Cholo Simeone, que ha dit...
Doncs mira, demà debuta l'Atlètic de Madrid a les 9, el Metropolitano contra el Màlaga. Julián no ha anat convocat per aquest partit, però Simeone, com ja ha anat fent les últimes setmanes, ha estat molt clar sobre el futur de l'argentí.
Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó, y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio.
Simeone ha reiterat que Julián és el millor jugador que té l'Atlètic de Madrid. Ha dit que el volen cuidar, que el volen tenir content, però que encara no està preparat per jugar. Per cert, Rodri lluirà el dorsal número 16, no el 12. Dit el 12, lluirà el 16, que és el que ha lluit al City. També ho feia a l'Atlètic de Madrid.
Queda clar, Rodri i el 16. Parlem ara de la segona divisió. La temporada del Girona ha començat una miqueta accidentada. Avui el club ha obert un expedient disciplinari a Víctor Sigankov, Eduard Solà.
Ja es veia venir que la cosa no acabaria bé i, de fet, encara no ha acabat. El davanter ucraïnès es va negar a jugar diumenge passat contra el Leganés, tot i que estava a la convocatòria. Ho va desvetllar el mateix entrenador Quique Álvarez. I ahir, en el seu compte d'Instagram, va venir a dir que el club no el deixava parlar i que un dia ho faria. El club ha anunciat avui que li obria un expedient disciplinari arran de la seva conducta recent. El Girona diu textualment que el club considera que les actuacions del jugador poden suposar un incompliment de les seves obligacions contractuals i no s'ajusten als estàndards de la conducta exigits per l'entitat, i que defensarà els seus drets i interessos i adoptarà les mesures que corresponguin en el marc d'aquest procediment. El jugador vol marxar lliure i de moment no vol escoltar cap de les ofertes que han arribat, tot i que últimament ha trucat al Celta. I a més de tot aquest embolic, i esperant que es pugui concretar d'altres sortides, el Girona ha presentat avui al mitja punta de 21 anys Unai Hernández, que va arribar just per poder debutar diumenge passat i que no sap si ho podrà fer divendres a Còrdoba.
Vinc d'estar una mica parat, crec que encara em falta una mica de rodatge, és normal. No sé si podré estar per Córdoba, estic treballant aquests dies al màxim per posar-me a to, i respecte al partit de l'altre dia, doncs crec que van ser superiors. Vaig veure un equip amb personalitat, que li agrada tenir la pilota, que apreta dalt, i crec que això a mi em beneficia, i crec que puc aportar molt a aquest equip.
En les pròximes hores el Girona anunciarà el fitxatge del central Abdul Mumin, ex del Rayo Vallecano.
I el retorn del Centre d'Esports Sabadell a la segona divisió s'ha saldat amb un empat en un dels camps, volem dir, mítics de la categoria, que és el Molinón. Empat a 0 entre l'Sporting de Gijón i els Vallesans, i primer punt sumat per als arlequinats, Francesc Ripoll.
El Sabadell va superar i amb nota el primer partit de la temporada del retorn a segona divisió. En un escenari imponent, el Molinón, els de Ferran Costa van sumar un punt molt valuós per demostrar que són un equip a tenir en compte. Malgrat que el marcador no es va moure, els arlequinats van gaudir d'ocasions clares per endur-se la victòria, fins i tot un penal a la primera meitat que Rahmani va enviar fora. L'entrenador Ferran Costa, content amb la imatge del seu equip.
Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració.
Ahir, per cert, el Sabadell va anunciar el fitxatge de Nicolás Gioacchini, davanter nord-americà, que portava unes setmanes a prova i ja va jugar els seus primers minuts oficials amb l'Arlequinada. Aquest diumenge el Sabadell torna a jugar fora. Visita el camp del Castelló.
Nou minuts i seran les 3. Fem una pausa i després...
I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited to be here. And
els equips catalans de l'ACB comencen la pretemporada amb noves incorporacions.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
Catalunya migdia.
Doncs això que vos diem, comença la pretemporada en els equips de l'ACB. De fet, alguns catalans ja van començar ahir i altres ho fan avui mateix, però és que, a més, encara hi ha moviments en el mercat. El Barça està a punt de fitxar i l'Ilerna Lleida, Carles Vila, ja ho ha fet.
L'equip lleidatà ha incorporat Aurimas Majauskas, un aler pivot lituà de 33 anys. Disputarà la pretemporada amb l'equip i, si ho convenç els tècnics, continuaria fins a final de temporada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana està molt a prop de tancar la incorporació del pivot francès Joan Macundo. Té 26 anys, fa 2,07 d'alçada i els últims mesos ha jugat a la Lliga xinesa. Macundo té experiència a l'Euroliga, va jugar alguns partits amb el Mónaco. Avui també hem de parlar de l'arribada a Girona del nord-americà Mac McClung, una de les grans novetats de la temporada, no només pel que fa al Fiat Girona, també a la Lliga Endesa. És un jugador que va destacar a la NBA, però només al concurs d'esmaixades de l'All-Star, on va guanyar en 3 ocasions. Va arribar a jugar pro equips com Los Angeles Lakers, els Bulls, el Golden State Warriors o Indiana Pacers, però amb una presència més que discreta.
I feel great. I'm a little tired, but I'm feeling good. I'm really excited.
Em sento molt bé, potser una mica cansat, però molt content. Estic molt emocionat per ser aquí. És com si fos un dia nou, alguna cosa que no havia experimentat abans. És com si tingués ganes de veure-ho tot, ho donaré tot, em prepararé tan bé com pugui i passi el que passi, el que vull és ser aquí, marcar la diferència i guanyar.
Per la seva banda, el Manresa ha començat la pretemporada. Finalment, el jugador aficionat escollit per acompanyar l'equip ha estat Martí Rauric, el guanyador del Somni, la iniciativa creada per la Fundació de Bàsquet Manresa. I recordem que ahir va començar també els entrenaments al Joventut amb la tornada de la Propitola com la gran novetat per aquest any.
En 8 minuts arribem a les 3 de la vesprada. Nova jornada en el Mundial d'hoquei herba que se disputa tant en la competició masculina als Països Baixos com en la femenina en Bèlgica. Ara mateix tenim en joc el segon partit del combinat espanyol masculí amb 10 catalans i que avui Josep Gaya està jugant contra Austràlia.
Sí, des de les 2 del migdia s'està disputant aquest Espanya-Austràlia de la segona jornada del Mundial. A hores d'ara el resultat és de 0-0 a la mitja part. La selecció espanyola ja va debutar amb victòria en aquest Mundial en imposar-se en la primera jornada a Sud-àfrica per 3-1. Pel que fa a la selecció femenina, aquesta tarda també segon partit del Mundial per a les Red Sticks, que s'enfronten a l'anfitriona Bèlgica, a 8:45 del vespre a l'estadi Belfius Hockey Arena. Les espanyoles arriben al duel com a segones de grup, empatades amb Bèlgica, després de guanyar per 3-2 a Irlanda. Marta Segú, jugadora de la selecció espanyola, ha analitzat així el partit d'aquest vespre.
Serà un partit molt interessant de veure, molt petit per les dues parts, perquè considero que ara mateix som una selecció amb una de les fases de recuperació més potents. Per això elles ho passaran malament, estic convençuda, amb sortida de bola. Però és que alhora som una de les que més ens agrada tenir la bola quan tenim possessió. Per tant, crec que voldran restar aquestes potències nostres, sobretot amb el tema de la possessió. Ens aniran a apretar dalt, segur.
Demà, jornada de descans per a les dues seleccions espanyoles que tornaran a jugar dijous en partits de la tercera jornada.
I estos dies també s'està disputant, en este cas, la fase classificatòria dels equips europeus de cara a un Mundial, el Mundial de Cricket. Una fase que, de retruc, també classificarà per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, en la que serà la tornada del cricket al programa olímpic. I en el combinat espanyol, Carles, hi ha 4 jugadors catalans.
És el primer cop que l'equip espanyol pot disputar aquesta fase de classificació ja com a federació reconeguda per al Consejo Superior de Deportes. És també la primera de les 3 fases que hauria de passar Espanya per poder disputar el Mundial del 2028 i també els Jocs Olímpics, on tornarà el cricket després de més de 120 anys d'absència. Aquesta tarda, per cert, Espanya jugarà el quart partit d'aquesta primera fase contra Bulgària. Mohamed Atif és un dels jugadors catalans de l'equip espanyol.
Vamos a jugar contra Bulgària y esperamos que vamos a ganar. Y el viernes a las 4 de la tarde de hora Finlandia jugaremos contra Portugal en el final. Y si ganamos vamos a ir a la segunda fase, que sería el año que viene con 4 equipos. Escocia, Jersey y Dinamarca, más el que gana este viernes.
A l'equip també hi són els jugadors de Montcada, en Jassir Ali, Rajà Adel i Amsa Dar. Si Espanya acaba primer, es classificaria per la segona fase a Escòcia. La tercera serà molt més complicada de superar, ja amb tots els millors equips del món.
Jordi Xammar ha valorat la seva nova medalla mundial. El regatista barceloní ha aconseguit ara el bronze en este campionat del món de vela disputat al Japó, on Montserrat apareix qui ser resultat els pareix poca cosa.
Jordi Xammar porta 8 mundials consecutius pujant al podi. Des de fa 2 campanyes que navega al costat de la balear Marta Cardona, amb qui ja suma 2 medalles mundials en el 470 mixt. Després del bronze olímpic a Tòquio 2020 amb Nico Rodríguez i altres medalles mundials també amb ell i Nora Brugman, Xammar reconeix que en aquest campionat del món d'Enoshima buscava l'or. Malgrat valorar positivament el podi aconseguit, ja pensa en què cal millorar per tornar a situar-se al graó més alt. Així ho reconeixia Alto Costa.
Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és algo també que s'ha de valorar, no, el difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un mundial.
A més d'aquest bronze mundial, Jordi Xammar i Marta Cardona també han aconseguit aquesta temporada el bronze en l'europeu i altres èxits internacionals, com les victòries en el Trofeu Sofia de Mallorca o en la Setmana Olímpica Francesa d'ahir.
Amb moltíssimes ganes de començar a jugar, i especialment d'aquest partit, perquè al final és una mica la presentació de l'afició. Portem 2 setmanes molt bones, la gent està treballant molt bé i segur que ho podem fer guanyar l'afició.
El torneig Ciutat de Gromollers sempre és un partit important, perquè és el primer partit a casa on la gent ens pot veure. Sí que és veritat que encara és molt d'hora. Encara...
Josep Morales i Antonio Rama són els tècnics de l'equip femení i masculí, respectivament, del Balomano Granollers. Els sentim perquè avui se disputa la 36a edició del torneig Ciutat de Granollers, que serveix de presentació per als primers equips del club. Doncs bé, el femení, a partir de les 6 de la vesprada, jugarà contra el Zúric, i a partir de 8:45, el masculí tindrà com a rival un altre equip suís, el Thun. I ara passem per MotoGP per recordar això.
This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last.
I és que just avui se compleixen 30 anys de la primera victòria de Valentino Rossi en el Mundial de Motociclisme.
Sí, perquè el 18 d'agost de l'any 1996 el pilot italià Valentino Rossi es va proclamar per primera vegada campió del món en la categoria de 125 centímetres cúbics al circuit de Brno, al Gran Premi de la República Txeca. Amb només 17 anys i 170 dies, amb el dorsal 46 i enfilat en una Aprilia AVG, Valentino Rossi va començar a forjar la llegenda del Dottore, un dels millors pilots de la història del motociclisme. El dia previ a la victòria, Rossi també va aconseguir la primera pole position de la seva carrera, fent el temps més ràpid d'aquell campionat, 2 minuts, 11 segons i 140 centèsimes.
Però és que, a més, Josep, per afegir més èpica i sa primera victòria, Rossi va haver de remuntar.
Sí, després d'una mala sortida en la carrera de diumenge, Rossi va caure fins a la 15a posició, però l'italià va aconseguir una remuntada espectacular. Va acabar en la primera posició després d'avançar en la darrera volta el pilot espanyol Jorge Martínez, a qui va guanyar per només 0,245 segons. El podi el va tancar el japonès Tomomi Manako. A partir d'aquí, Valentino Rossi es va convertir en un dels pilots més llorejats del motociclisme, el segon amb més victòries de la història, amb 115 carreres guanyades, darrere de Giacomo Agostini, que en té 122. Il Dottore ha obtingut 9 mundials i ha guanyat durant més de 20 anys.
I abans d'acabar, encara tenim temps amb Oriol Corral de repassar altres aspectes de l'actualitat esportiva i, bàsicament, Oriol, un apunt de ciclisme de la Vuelta.
Sí, perquè l'eslové Primo Roglic, amb 4 vueltes al seu palmarès, buscarà una 5a victòria, al final li serà el principal rival del seu compatriota, Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França i que disputarà la Vuelta per segona vegada. A les files del Red Bull Bora, Roglic s'ha confirmat com una de les estrelles que aquest dissabte sortirà en la 81a edició de la Ronda Espanyola, que enguany comença a Mònaco, amb una crono individual de poc menys de 10 quilòmetres. La Vuelta, que passarà per Catalunya en la 5a etapa entre Falset i Roquetes, a les Terres de l'Ebre, acabarà a Granada, ja que Madrid coincideix amb el Gran Premi de Fórmula 1.
Doncs fins així la informació esportiva d'este dimarts 18 d'agost, el dia que Rodri ja ha firmat el seu contracte amb el Barça per les pròximes 4 temporades, pendents de que el puguem presentar i el puguem veure vestit ja de blaugrana.